Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Per tant, a aquesta hora del matí tornem a saludar un dia més a Josep Ginesta. Concretament, ell és el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. Josep Ginesta, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia, senyor Basté.
Avui, aquesta setmana, coneixem les dades de l'atur de l'abril, que, com era d'esperar, han estat nefastes. A Catalunya les xifres s'han filat fins
terribles,
eh?
Terribles, perquè si bé tenim una afectació temporal, conjuntural, que ens hem de mirar amb cert optimisme responsable i, per tant, preveiem que hi haurà un aixecament de persiana en el país a mesura que hi vagi ben desconfinament, això no deixa de ser preocupant perquè moltes d'elles no podran obrir el 100% i també hi ha un impacte importantíssim en contractació temporal, fruit de la contractació temporal que hem anat gestant els últims anys, que fa que tinguem dades importants. Nosaltres calibràvem en unes 810.000 persones les que 30 d'abril estaven afectades en el mercat de treball de Catalunya per la crisi sanitària.
Hi han estat 800.000, efectivament. En tot cas, per exemple, que hi hagi l'abans a la fase 1, és a dir, aquesta obertura parcial de bars i de restaurants, pot fer canviar aquestes dades o no?
Sí, les pot fer canviar. Es fa difícil estimar amb quin percentatge, perquè hi ha dos elements que condicionen el desconfinament. Un és la quantitat d'activitat que poden fer les empreses i, per tant, el nombre de treballadors que necessiten en realitat, i un altre és els que per les dimensions i el tipus d'activitat poden tenir, perquè pensem que les empreses, a part d'obrir, tenen una obligació que és la de mantenir el distanciament social dels treballadors, mantenir mesures de seguretat, mesures de prevenció, i a vegades, malgrat tinguis una volumetria per obrir l'activitat d'una forma, les mesures de seguretat no poden ser adequades i, per tant, han d'obrir a menys treballadors, no? I, per tant, sí, certament pot haver-hi un decalatge progressiu en quant a nombre d'afectats, però tampoc som capaços de poder fer una estimació real.
Des del seu departament han dit que, a part de l'activitat econòmica del sector turístic, es podria recuperar aquest mes de maig. La pregunta és com feu aquesta previsió, perquè no sé quina part del sector creuen que es podrà recuperar aquest mes. No és molt optimista?
No, vaja, no em consta que l'haguem fet així asseverat d'aquesta forma, però sí que aquest mes de maig el que preveia més que part de l'activitat vinculada sobretot a restauració, hostaleria, doncs parcialment es podia recuperar per aquestes noves fases d'obertura a comanda, d'obertura parcial d'establiments de restauració, per aquesta activitat. No en sigui l'activitat turística perquè la dificultat de mobilitat de les persones a nivell local, a nivell del país, però a nivell internacional, segur que tindrà un impacte importantíssim amb un canvi d'hàbits de la ciutadania, no? I en el que és el sector turístic, que sempre acumula un nombre importantíssim d'arribades, aquest segur que el mes de maig no hi seran, i probablement ni el juny ni el juliol.
Els treballadors que van a treballar aquests dies o que s'incorporin la setmana que ve, hi ha alguna pregunta que es diu si encara han de portar un document que ho acrediti.
Doncs sí, de fet la mobilitat encara mentre està vigent l'estat d'alarma i a l'espera de conèixer el decret que s'acabi fent, el nou decret de pròrroga, doncs hi ha una limitació de la mobilitat de les persones. Una de les excepcions és la mobilitat laboral i per tant és recomanable que les persones portin o bé una certificació de l'empresa on s'acrediti que està treballant en una activitat i que és presencial, o bé la declaració responsable que està en el Departament d'Interior, que també és de molta utilitat.
Anem a les consultes dels oients i si anem per feina ja, si em permeteu, l'Alfred té un dubte sobre el cobrament dels ERTO.
Nosaltres tenim un ERTE, ja han cobrat 6 a l'empresa i els altres 6 s'estan venint les cartes en comptes bancàries diferents. Què tenim que fer?
Doncs, Alfred, sentim certa frustració per dir que hem estat incapaços de gestar un acord de coordinació efectiva amb el Servei Públic d'Ocupació Estatal, que és el que gestiona les prestacions d'atur, vinculat al Ministeri de Treball i Afers Socials. Hi ha un caos important amb la tramitació de les prestacions, hi ha un caos important en el reconeixement dels imports a les prestacions i també, com explica, molts errors, moltes errades tècniques per la fórmula que s'ha utilitzat de sol·licitud de prestacions. La recomanació és que faci una doble via d'atenció directa cap al Servei Ministeri d'Ocupació, el CP, a través dels telèfons que tenen habilitats, que ho faci tant directament ell com a través de l'empresa. Perquè, com que les sol·licituds de prestació d'atur les han presentat les empreses, no els treballadors, malgrat el CP recomana que sigui el treballador el que faci la reclamació, nosaltres fem la recomanació de que sigui la doble via, perquè també ens costa que hi ha moltes reclamacions que no s'atenen i, per tant, quantes més reclamacions, més probable que sigui atesa la seva demanda.
El Xema i el Miquel sobre el cobrament de l'ERTO. Són dues trucades, però que les tenim seguides perquè pregunten el mateix.
Quería saber hasta cuándo se cobran los ERTEs o qué día se cobran los ERTEs. Mi mujer a día de hoy no ha cobrado aún y la empresa no le dice nada ni le da ningún comunicado conforme va a cobrar.
Estic amb un ERTE des del dia 1 d'abril del 100% i la meva dona té un ERTE del 50%. La meva dona ha cobrat una part i jo encara no he cobrat. On em puc dirigir per saber com està la meva prestació, si està aprovada o no, o quan cobraré?
Són dos quarts d'onze i són dues preguntes que van en paral·lel, però la Núria també té un problema similar. Escoltem.
Ens trobem que dins la nostra empresa només han cobrat uns quants i només la quinzena de març, ningú ha cobrat abril, la resta no hem cobrat res i tampoc tenim resposta del CP, ja que comuniquen tot el dia i és impossible parlar més. S'habilitarà alguna via per poder tenir resposta i així poder saber en quina situació tenim els nostres ERTOs o hem de seguir esperant i desesperant?
De fet, la Sandra diu que tampoc ha cobrat res.
Des del confinamiento llevo con el ERTE. En principio tengo que empezar a trabajar el día 25 de mayo y no he cobrado nada. El banco me ha dicho que seguramente hasta junio no cobre nada, porque no tengo ni puedo mirar en el SEPE la resolución de lo que voy a cobrar en este tiempo. Entonces, no sé dónde tengo que reclamar, porque me parece un poco fuerte que empiece a trabajar sin haber cobrado aún el ERTE.
Bueno, ¿en este qué dius?
En fi, és això que explicava, senyor Basté. Realment és un drama. I, per exemple, ahir al vespre, a les 10 de la nit, rebia una trucada d'una empresa que té 4.000 treballadors a Catalunya i que es troba exactament amb la mateixa situació amb tots els seus treballadors. No? Certament, com li deia, és frustrant, perquè en un moment de la tertúlia he sentit que el Joan Tardà, l'amic Tardà, deia que era un moment en què havien de visualitzar la diligència més absoluta de les institucions i les administracions. No? I en aquest cas, doncs, certament és frustrant que l'antic INEM, el CP, no hagi canviat de xip i hagi articulat mecanismes de més celeritat, no? Fixi's, aquesta gent que està trucant i no té resolució, fins al 10 de juny no rebran la prestació. Ens consta que hi ha hagut un acord amb algunes entitats financeres per avançar alguna prestació, però en les entitats bancàries, per exemple, no tenen cap acord i, per tant, són persones, algunes de les quals no hauran rebut ingressos des del 15 de març, no? Bé, hi ha el telèfon d'atenció, intentem fer radioservei, intentem fer allò que a la ciutadania li agrada. Hi ha el telèfon d'atenció del servei públic del Servicio de Empleo Estatal, el 981-24-00. Però, a més, també els recomanem que utilitzin el telèfon del Servei Públic d'Ocupació, perquè, malgrat no tenim la competència en la gestió de la prestació, en alguns casos podem derivar algun tràmit administratiu, que seria el 900-800-046. Però, a més, també oferim un parell de vies per intentar atendre el màxim de gent possible, i és a través del web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Hi ha el cercador d'oficines, en el qual, posant el codi postal, la persona pot accedir al correu electrònic específic de cada oficina de treball a la que estiguin vinculats. També recomanem que ho facin a través d'aquest sistema, entre altres coses perquè nosaltres hem decidit plantejar una reclamació com a departament, una reclamació amb els casos concrets que tenim, perquè veiem que realment la situació és extraordinàriament dura per moltes persones. No? De fet, també dir-los a tots el Xema, el Miquel, la Núria, la Sandra, que, si no ho han fet ja, que demanin la prestació extraordinària, que sabem que és modesta, és una prestació de 200 euros, però que l'hem situada justament per intentar que aquestes persones que tindran necessitats bàsiques, com el dret a l'alimentació, per exemple, tinguin un ingrés ràpid i dir que, certament, a hores d'ara ja tenim gairebé 90.000 sol·licituds de prestació en 5 dies que fa que tenim obert aquest tràmit. Ja en tenim 35.000 de resoltes i a partir de demà començaran a cobrar els primers beneficiaris d'aquesta prestació. I, per tant, recomanar-los que, malgrat siguin només 200 euros, perquè hem intentat arribar al màxim de gent possible, demanin aquesta prestació perquè realment puguem transferir líquid a la ciutadania de Catalunya, no?
Tenim més d'un centenar de consultes. No arribarem, evidentment, per raons òbvies. Jo vaig tirant, aviam fins on podem arribar. La Soraya.
Yo tengo dos trabajos a tiempo parcial de los que me han hecho un ERTE de los dos. Tan solo de momento he cobrado una nómina de uno de ellos y no me la han pagado al 70%. No sé si tiene que ver porque tengo dos trabajos o no.
Bé, si refereix a la nòmina de l'empresa, hauria d'haver cobrat la nòmina de les dues empreses. Altra cosa és la part de prestació que ha de cobrar per la reducció, que sí que pot passar que s'hagi tramitat la prestació d'atur d'una part, d'una empresa, i de l'altra no estigui tramitada perquè està en el col·lapse absolut que té en aquest moment el Ministeri, no? Si és la part del salari de l'empresa que no l'ha cobrat, la recomanació és que faci la reclamació i, si no, denunciï a l'Inspecció de Treball, perquè quan un treballador no cobra el seu salari pot en aquest cas demanar la tutela de l'Inspecció de Treball.
El Pep?
A data d'avui ja no he cobrat encara la prestació. Si no cobro abans del dia 10 d'aquest mes, ja no cobraré fins al dia 10 de juny?
Doncs, efectivament, en principi, aquest és l'escenari. Fins al dia 10 de juny no cobraria, perquè no hem estat capaços de convèncer el Ministeri de que fes pagaments parcials, que no entenem per què no es pot, perquè, en canvi, no sé, senyor Basté, nosaltres, per exemple, amb la prestació aquesta que li deia dels 200 euros, farem transferència de paquet de 200 euros diàriament, fins i tot durant la nit, i anem tramitant-ho amb mecanismes automatitzats. No? En tot cas, efectivament, fins al 10 de juny, tot i que ens consta que estan intentant arribar a acords amb entitats financeres, de forma que, doncs, probablement durant el mes, a través de la seva entitat financera, li poden informar si realment ha arribat un acord amb el Ministeri, per tant, poden avançar-li part o tota la prestació sense haver d'esperar el 10 de juny. Per tant, també la recomanació de que faci la trucada a la seva entitat financera si realment tenen acord amb el Ministeri de Treball.
La Begoña.
Jo em puc considerar afortunada perquè només he patit un ERTO d'un mes i ja he cobrat, però pel que sembla ser, per la documentació que he rebut a casa del CEPE, encara que l'empresa on treballo ha comunicat ja la finalització de l'ERTO, encara consta actiu a la documentació. Llavors, en aquest cas, si en realitat he cobrat de més, com es retornen aquests diners? Quin és el procediment? Moltes gràcies.
Aquesta de veritat és un afegit. En principi no hauria de passar, perquè si l'empresa fa els tràmits adequats, ella no ha de fer cap tràmit d'entrada, el tràmit l'ha de fer l'empresa, que ha de fer la comunicació a la Seguretat Social de la desafectació de la persona, i alhora, quan es fa aquest tràmit, també ha de fer la notificació de la desafectació al Ministeri, no? Al CEPE. Per tant, ella no ha de fer cap tràmit. Ara bé, si li ingressen diners en excés, que els guardi, perquè el que sí que segur que passarà és que en un moment o altre, si han arribat primer els diners que no pas la notificació de l'empresa, doncs en algun moment o altre aquests diners els hi poden reclamar. Per tant, que els guardi per al moment que els hi puguin reclamar.
Sobre els telèfons que heu donat, la Maribel diu: porto dos dies intentant trucar al telèfon 900-800-046 i Telefònica em diu que hi ha sobrecàrrega de línia i que és impossible.
Doncs, Maribel, insisteix, i si no utilitza la via del correu electrònic, a través de l'oficina que tinguis, perquè a través del correu electrònic també estem fent atenció i tenim els professionals de les oficines en actiu fent la gestió, no? I atenent les demandes que hi ha.
L'Encarna té 61 anys i es troba en una situació complicada. Escoltem l'Encarna.
Y hace unos años que estoy cobrando el subsidio, los 430, pago 550 de alquiler, con lo cual imagínate pues todo el trabajo que he tenido que hacer para poder conseguir ese alquiler más el poder vivir. Hasta ahora pues tenía tres trabajos, pues cuidando niños, haciendo casas, en fin. Desde que nos confinamos pues no han habido más ingresos, excepto los 430, y con la ayuda de familiares y tal he estado echando para adelante. Mi pregunta es: esta paga que nos van a dar, esto, o que les van a dar a la gente, que es, bueno, pues no sé si ahí entramos nosotros también, los que cobramos el subsidio, o no.
Encarna, molt important, a part del subsidi que reps, tens dret a que se't pugui complementar en funció de si tens altres ingressos o no, a través de la renda garantida de ciutadania, que la renda garantida complementa també les prestacions estatals a baixa quantia. En aquest cas, 400 euros està per sota del llindar de la renda garantida, per tant, podries tenir dret. Igualment, com s'ha anunciat també, l'ingrés mínim vital per part del Ministeri, en aquest cas, d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, estem a l'espera de com es concreta aquest ingrés mínim vital i com s'articula amb la renda garantida, però en tot cas la recomanació és que faci la consulta específica de si té dret al complement de la renda garantida, perquè probablement, i pel que explica, podria tenir-hi dret i podria tenir uns ingressos molt superiors als que té ara.
L'Ester.
Estic en un ERTE. L'empresa ens va dir que cobraríem un 70% del sou brut, però el dia 8 vaig cobrar i l'import no es correspon ni de bon tros. Em surt un percentatge aproximadament d'un 53%. Em pot explicar en què es basa el pagament de l'ERTE, donat que ni l'empresa sembla que ho sap?
Doncs pel que intueixo, en el cas de l'Ester té una reducció de jornada i, per tant, rep un percentatge reduït del salari. Hauria d'haver rebut la nòmina de l'empresa per saber-ho. Si realment el que està dient és que és de suspensió i, per tant, està a casa, diríem, i per tant, és del 100%, i el 70 es refereix a l'import del càlcul de la prestació d'atur, dir-li que els imports que s'estan pagant no es corresponen exactament amb els que diu la llei, perquè en el tràmit que ha fet el CEPE dins del conjunt del desori que hi ha hagut, es van oblidar de demanar el nombre de familiars que tenen les persones i, per tant, no li quadrarà amb l'import que, si mira, li correspondria per prestació d'atur. El més probable és que hagi cobrat l'import mínim sense fills, que són els 1.098 euros, i, per tant, que no sigui exactament la prestació a la que podria tenir dret, que, si tens fills i en funció del salari, podria arribar a ser de 1.411 euros. No? Per tant, que miri el que ha cobrat, que miri el que li correspondria, que esperi uns dies, perquè el CEPE ha anunciat que rectificarà totes aquelles prestacions que han estat abonades indegudament, i si no, hauria de presentar la reclamació de l'import de la prestació.
El Josep.
La meva neta està cobrant un ERTE, però no n'hi han incluït el fill, perquè l'empresa no ho ha donat. Què ha de fer?
Doncs, efectivament, només dir-li una cosa. En aquesta ocasió, l'empresa no en té la culpa, sinó que en la sol·licitud que va fer el CP no incluïa el nombre de fills que tenien les persones i, per tant, no ha pogut tenir aquesta dada. Per tant, el més probable és que en els propers dies acabi rebent la diferència, sempre i quan es resolgui l'atzucat que té en aquests moments de tramitació el CP.
Una altra trucada.
Estic a l'atur des del dia 30 d'abril. He fet un formulari a la pàgina del Servei Públic d'Ocupació i hi ha també un telèfon, però no sé si tinc que... Bueno, aquest telèfon no hi ha manera de que ho agafin. No sé si amb aquest formulari ja tinc prou per sol·licitar cobrar l'atur.
Doncs no ha concretat si estava amb un ERTO o no. Hi ha una cosa important. Totes les persones que estan afectades per un expedient de regulació temporal, la sol·licitud la fa l'empresa, de manera excepcional. Aquelles persones que estan en atur i no estan a dins d'un ERTO sí que han de fer la tramitació de la prestació i es fa telemàtica a través de la web del CEPE. El que fa el Servei Públic d'Ocupació, el que feia fins fa unes setmanes, era fer la inscripció com a demandant d'ocupació. Aquesta inscripció ara no cal fer-la, sinó que s'ha de demanar directament la prestació al CEPE i després és el CEPE el que ens deriva el nombre de persones que han sol·licitat prestació perquè nosaltres fem la inscripció com a demandants d'ocupació. Per tant, el tràmit directament a la pàgina web del CEPE o bé telefònicament en els telèfons si té la sort que li agafin, certament.
La Mercè.
Quan el contribuint es retrasa en el pagament d'impostos a l'administració, se li carrega sempre una taxa o interessos de demora. En el cas dels ERTEs abonats amb retras, l'administració està pagant als contribuents aquests interessos de demora o no ho està fent?
Doncs no ho està fent. El règim d'interessos en l'àmbit administratiu certament està taxat i és molt complex i no consta que hi hagi cap voluntat política de canviar-lo. Per tant, denuncia amb tota la legitimitat del món de que sovint l'administració, malgrat arribi tard, i malgrat, evidentment, siguin circumstàncies excepcionals, no sempre compleix aquesta obligació que, en canvi, el ciutadà, si li passa un dia, realment, doncs li deriven automàticament, no? Tot i això, si la prestació no se li reconeix en els dies previstos perquè se li resolgui, la recomanació és que faci una reclamació i que en tot cas li sigui resposta a la reclamació i en tot cas pugui fer valer els seus drets, no? Entre ells el de la queixa, no?
Val, tenim també en línia el Josep.
El meu fill treballa en una empresa de restauració de jardiner. En el full de salari li posa cotització IRPF 13,10. En el full del CPE, perquè li han fet un ERTE, tipus de retenció IRPF, res. És normal? I si no, què fer?
Doncs pregunta important, Josep. Explica-li al teu fill que, com que la prestació d'atur excepcional per aquests expedients de regulació temporal té poca durada, té curta durada, no hi ha retenció a compte de l'IRPF. Això vol dir que hi ha persones que reben més diners dels que realment li correspondria si li apliquessin un percentatge de retenció anualitzat, i això vol dir que quan arribi la declaració de la renda, en funció de la resta d'ingressos que hagi tingut durant l'any, doncs pot haver de pagar impostos. I, per tant, que faci un raconet, un calaixet, perquè quan arribi la renda no sigui cas que es trobi una sorpresa.
Un parell de missatges més per anar acabant, perquè tenim molts, és que és no parar això, l'Ivan.
Quan es cobraria els ERTOs? La data de cobrament? Jo la tinc des del 20 del mes passat.
Aquesta és la gran pregunta al milió, eh?
Sí, la gran pregunta al milió, insisteixo en aquesta qüestió, senyor Esté, que realment és frustrant, no? Perquè no hi ha hagut una diligència i desconeixem de veritat quina ha sigut la causa real per la qual el CPE, especialment a Catalunya, especialment a Barcelona, que hi ha hagut un volum important d'expedients. També ens consta que hi ha llocs que la situació està més normalitzada i, per tant, amb gran esforç als professionals, però ens consta que, especialment a Barcelona, hi ha una tensió importantíssima en la gestió i no hi ha hagut voluntat de facilitar-ho. Nosaltres hem ofert, per exemple, participar en donar suport en els tràmits, per ajudar en la depuració d'arxius, amb tràmits bàsics, però realment desconeixem quin ha sigut el motiu, excés de cautela o no sé, tots podem imaginar, tampoc vull fer futurisme i veure què realment passarà, no? Però jo crec que estem en un escenari. Nosaltres com a departament hem decidit fer una queixa formal i una reclamació formal al Ministeri per aquesta situació. Recopilarem totes les incidències que hem anat detectant, totes les trucades que hem anat rebent, perquè a més és una cosa, una tensió que produeix no només els treballadors de Catalunya, no només aquestes persones que ens han trucat, sinó que les empreses van utilitzar un mecanisme de flexibilització per no haver de tancar, per no haver d'anar a concurs, i les empreses també es troben en una situació de tensió extraordinària. Fa una setmana una empresa em trucava explicant que si podia hipotecar les seves instal·lacions i els seus actius per poder fer una bestreta als treballadors de l'atur que no havien rebut, posant en risc la seva empresa també, perquè al final, si t'hipoteques més del compte, doncs també estàs posant en risc la teva empresa, no? Clar, això és una situació que hi ha una falta de diligència que l'hem de denunciar, l'hem de posar sobre la taula, hem d'exigir responsabilitats més enllà de les polítiques, que aquesta és un altre terreny, però en l'àmbit de la gestió hem d'exigir responsabilitats perquè hi ha mecanismes per fer les coses més fàcils i, sobretot, insisteixo, quan hem intentat oferir-nos a tots els nivells de cooperació, col·laboració, etcètera, etcètera, no?
Una última trucada des d'un advocat, que es diu Oriol.
No estem al RETA, no estem al règim general, sinó que estem cotitzant a través d'una mútua privada. El que passa és que molts advocats, com és el meu cas, no tenim cap tipus d'ingressos pel tema del confinament. M'agradaria saber quin tipus d'ajuts s'han previst o n'hi ha per aquest col·lectiu, el dels advocats, que estem també molt afectats per aquesta crisi.
Sí, efectivament, l'Oriol, en tot cas, pateixen determinats professionals, pateixen pel fet de tenir un règim de cobertura mutual, En aquest cas, no ens consta que les mútues a les quals cotitzen hagin arbitrat o hagin articulat sistemes de protecció extraordinari. En tot cas, l'Oriol, com que és treballador per compte pròpia, a part de la prestació de 200 euros, que no sé si li arreglarà moltes coses a l'Oriol, però en tot cas, sobretot que s'ho miri i faci la petició, hauria d'anar al règim de protecció general que hi ha hagut en el marc de les empreses, no? Ja sigui finançament, crèdits tous o altres mesures de suport, no? A les que pugui accedir, no?
Déu-n'hi-do. Carraceles, què et sembla?
Bueno, jo estava mirant ara mateix una mica les... A mi el que em preocupa més, que és el que conec més, és, diguem, la manca... Això no toca directament aquest tema, però la manca d'ajuts, sobretot el que parlàvem abans, al pagament de lloguers, tant de locals comercials com, evidentment, de vivenda habitual... I sobretot això, una figura que està sent molt descuidada, que és la figura, i això sobretot a les ajudes de la Generalitat, que és l'autònom societari, que pel que he vist, i si no, si m'equivoco, però que em corregeixin, no tenen dret a la prestació per cessament d'activitat, i en el cas del govern espanyol sí que en tenen, però el que em preocupa és això, no? Que demanin un 70% de reducció, com si tenir un 60% no et deixés absolutament a la corda fluixa, per dir-ho suau. Aleshores, clar, el que comentàvem abans amb el Tian, no? Que la teva supervivència estigui supeditada a demanar més crèdits quan molts ja en tenien d'abans, és que això em preocupa molt, perquè, a veure, no hi ha ningú que m'hagi explicat de forma, això és una cosa més general, de forma fafaent per què a Espanya la quota d'autònoms és la que és, per exemple, no? O sigui, que paguis una quota sempre i ingressis el que ingressis, quan altres països és una quota progressiva. I a mi una vegada un economista em va dir, i jo no sé els números, però em va dir que és que si els autònoms d'Espanya paguessin progressivament, la seguretat social se n'aniria a la merda. Llavors, parlant clar, se n'aniria a no res. Llavors, clar, o sigui, a mi em preocupa això, no? Que facturis el que facturis, estiguis pagant la quota i sempre, en el cas dels ajuts, se supediti a que estiguis a punt de la misèria més absoluta perquè et donin un cop de mà que tampoc la prestació t'ajuda gran cosa, perquè, clar, és molt poc i aleshores com afrontes un altre cop l'activitat? Et donarà per pagar uns quants subministraments i para de comptar. I després hi ha una cosa que tampoc no sé si tindreu coneixement, que és que en el cas de l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, crec recordar que es va dir que en els locals comercials s'eximiria el pagament de la quota del cànon de l'aigua. Jo, a la factura d'aquest mes, jo he vist que s'ha cobrat igualment. Aleshores, són aquest tipus d'ajuts que és que, o sigui, jo he vist que la gent està absolutament desprotegida. Jo a mi em dóna la sensació de que qui ha pogut accedir a tot això són els treballadors, o sigui, hi ha una part que ha accedit, que són els treballadors per compte aliè, i que me n'alegro, que crec que així ha de ser, però si no protegim la gent que s'autoocupa d'una forma més sòlida, és que al final el que s'aconsegueix en els estats és que tothom estigui treballant per compte aliè, perquè es veu una mica, no molt, perquè tampoc no és aquí la gran cosa, però una mica més protegit, i per tant la iniciativa privada decreixi absolutament.
Sí, senyor Basté?
Endavant, ui, perdó. Culpa meva, perdó. Endavant.
Pilar, molta raó, molt d'acord amb tu, Pilar, que la gent que ens ha trucat, fixeu-vos, majoritàriament afectada per ERTOs, té la sort d'estar en la corretja de transmissió de riquesa ordinària, diríem, no? Però certament hi ha molta gent que no ha tingut la sort d'estar en un ERTO, que senzillament la seva empresa ha tancat o que se'ls ha acabat el contracte temporal, que poden ser al voltant de 125.000 persones més. Molts fixes discontinus quan han pogut incorporar el seu lloc de treball i que estan a atur igualment que els que estan a ERTO, però que han de demanar la prestació per un canal, alguns dels quals encara no està habilitat. Recordeu, per exemple, el sector de les cures, l'activitat de treballadors de la llar. El 31 de març s'anuncia que hi hauria una prestació extraordinària per a aquest col·lectiu, fonamentalment dona. Fonamentalment dona, i ja sabeu que la cara de la pobresa normalment és dona amb família monoparental, amb fills. I en aquest cas, doncs fixeu-vos, s'anuncia el 31 de març i no s'habilita el tràmit fins ahir. Clar, fins ahir no s'habilita el tràmit, però si hem escoltat totes les trucades del nombre de tràmits que estan pendents, imagineu-vos quan poden esperar rebre ingressos a aquestes persones. Abans us escoltava que parlàveu de les moratòries d'aquesta, doncs hauríem d'habilitar segurament moratòries en el pagament d'impostos, en el pagament de lloguers, en el que són les qüestions més bàsiques, més enllà de les mesures que s'han pres, perquè certament tots aquests més el col·lectiu de persones que estan en l'economia submergida, que l'economia submergida, la major part, la que coneixíem, ha desaparegut i potser n'hi haurà d'altra, però serà diferent, tot aquest col·lectiu doncs evidentment necessiten algun sistema de transferència directa o indirecta o inversa de renda, perquè si no doncs ens aboquem a una crisi social sense precedents.
Estem fora de temps. Si algú ha de fer alguna pregunta o que calli per sempre. Algú?
No, només volia dir, Jordi, que
Rafael,
després d'escoltar totes les trucades, amb totes les trucades que hem escoltat, a vegades tinc la sensació de que vivim una gran ficció o directament una gran mentida. O sigui, ahir i altres dies en el Congrés dels Diputats i a les rodes de premsa diàries hem vist repetir una vegada i una altra determinades ajudes, precisament les dels ERTOs, a la balança positiva de les accions del govern contra els efectes de la crisi, i a l'hora de la veritat no arriben. I ja no diguem si ens remuntéssim a la pluja. Sempre hi ha pluges de milions en segons quines circumstàncies, però que després no apareixen. Si anéssim al dia del decret d'alarma i a la famosa pluja de milions d'aquest dia, que al final s'han quedat amb avals i poca cosa més, és que hem arribat a la situació grotesca de que ahir tot un comissari europeu ha de sortir a dir als governs, entre altres el d'Espanya, que facin el favor de posar diners, de gastar i d'invertir. És que és una cosa que una vegada més no hagués pensat mai que escoltaria d'un comissari europeu, perquè veiem fins a quin punt moltes vegades és ficció tot el que hem estat visquent, no? I en el terreny de la pregunta li volia preguntar al Ginesta, tu abans ho has fet una mica, Jordi, que era el tema del turisme, perquè amb restauració, la majoria dels restaurants que he vist que s'expressaven de les tres úniques regions sanitàries de Catalunya cobriran dilluns, la majoria deien que no obririen perquè no podien encara en la situació actual, sense poder rebre gent de fora, etc. No, vull dir, encara els era molt pitjor obrir que seguir tancats, i després en el que fan el terreny dels hotels, sobretot aquells que depenen del turisme exterior, és que l'activitat aquest mes de maig seguirà sent zero, i probablement el mes de juny en el terreny aquest dels hotels seguirà sent zero. Per tant, jo no sé si els comptes que fèieu no són una mica massa optimistes, no?
Joan Tardà. Doncs... senyor Ginesta, i després Joan Tardà vol preguntar. Endavant.
Sí, no, doncs sí, efectivament. Hi ha hagut una certa tendència a fer fake news, no? Perquè s'han fet promeses, s'han fet fins i tot lleis, però no s'està garantint en els ciutadans l'accés als drets que estan reconeixent algunes lleis, eh? I jo aquí torno a situar la idea de la diligència i la responsabilitat de les administracions en donar resposta al que diuen les lleis, perquè si no estem fent això, fake news, no? Que després no pots garantir que les compliràs, no? Efectivament molt d'acord, i és un element que hem de situar en tots els debats de l'exigència del compliment diligent de les administracions, de totes les obligacions que tenen previstes amb llei, no? Respecte del turisme, efectivament el sector del turisme no només perquè quan, fins i tot quan hagin canviat les mesures de distanciament, hi haurà un canvi d'hàbits de la ciutadania segurament i un canvi en la mobilitat real dels ciutadans. Costarà aixecar la mobilitat normal com la que havíem viscut fins ara molt de temps. En aquest cas, en el sector del turisme, és un dels àmbits en els que clarament es veu la necessitat de que les mesures dels expedients de regulació i de protecció als treballadors que porten afegides s'allarguin més enllà del que pugui durar l'estat d'alarma. Les mesures acaben amb l'estat d'alarma, vol dir que el dia que s'aixequi l'estat d'alarma perdrien la protecció. Per tant, també hem de reclamar al govern de l'Estat que mantingui que el desconfinament vagi acompassat amb la capacitat que tinguin les empreses de generar activitat en les condicions que ho feien abans, no? I per tant, que s'allarguin els ERTOs, que es flexibilitzin els ERTOs, que permetin progressivitat amb relació directa, no amb la normativa general, sinó amb els efectes Covid i els efectes que poden allargar-se en el temps, no?
Val. I per acabar, sí, Joan Tardà.
No, jo només volia preguntar-li a en Josep Ginesta si li sembla una bestiesa, o no, introduir aquesta variable del debat sobre la condonació d'impostos. Ja sé que això té mala premsa. La paraula condonació afegida a impostos té mala premsa. Però, en tot cas, atenent al fet que no va deixar de ser una immensa i absoluta condonació, per no utilitzar un altre terme, el rescat de la banca, quina por pot existir ara a plantejar políticament la necessitat d'una condonació, atenent que estem parlant d'un període acotat en el temps, és a dir, el període que ha durat la, diguem, o que dura la pandèmia, i atenent el fet que, de la mateixa manera que, pel que fa als autònoms, la tributació és la que és, i justament, potser en aquest sentit, poc flexible, també es pot utilitzar els paràmetres que s'utilitzen per recaptar impostos als autònoms, també per poder fer un escalat de condonacions. Per què el terme de condonació no pot ser interessant?
Doncs, Joan, jo crec que és la trista mentalitat de control que acostuma a tenir sovint l'Estat, que vol fer d'Estat i prefereix cobrar i pagar, i en tot cas cobrar i tenir certa condescendència amb els ciutadans a vegades, no? Això és una mentalitat. Jo crec que una condonació d'impostos, en el fons, és una transferència de renda automàtica, i crec que és més efectiu a molts autònoms fer-los una condonació d'impostos, una condonació de cotitzacions a la Seguretat Social, que no pas fer-los demanar una prestació que els arriba tard i malament. I, per tant, crec que una condonació d'impostos, especialment en la petita i mitjana empresa, és important. De fet, és una transferència que fins i tot es pot exigir que tingui retorn social. Condonació d'impostos amb retorn social, és a dir, a vostè li condono un determinat tipus d'impostos o de cotitzacions perquè vostè ho reverteix en líquid amb els seus treballadors, vostè ho reverteix en líquid amb el seu entorn, i per tant és una fórmula de transferència de renda automàtica, fàcil i que evita col·lapses a l'administració, i per tant, i vist el que està passant amb les prestacions d'atur, seria molt més efectiu una condonació d'impostos a les empreses i que fessin elles l'abonament parcial de part de l'atur, que no passa a fer-ho al revés, perquè ja veiem que no acaba funcionant, no?
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Senyor Basté, si em permet... Ràdio Servei, sobre la marxa, a mesura que anàvem amb l'equip escoltant les trucades que rebien, si la gent que ens escolta té qüestions vinculades amb l'atur, un correu electrònic, queixes.atur.tsf@gencat.cat.
Tornem-hi.
queixes.atur.tsf@gencat.cat. En aquest correu electrònic agrairem totes les queixes que arribin i farem una reclamació col·lectiva de tots aquells treballadors que ens hagin enviat les queixes al Ministeri, perquè, com deia, hem d'exigir responsabilitats a tots els nivells pel que està passant amb aquestes prestacions d'atur.
Moltes gràcies, Josep Ginesta, una vegada més, i fins molt aviat. Moltes gràcies, reitero.